A només 32 hores d'aquesta semifinal del Playoff Express, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Pau Vituri.
Si esteu nerviosos per la semifinal de demà, si esteu que us pugeu per les parets a poc més de 24 hores del segon dels tres partits pel somni, només fa falta que escolteu Antonio Hidalgo. El tècnic del Centre d'Esport Sabadell va dir que l'equip arribava físicament preparat a l'exigent duel contra l'Atlético B, molt més rodat i amb jugadors en dinàmica de primera divisió. I sí, la sortida de l'equip al nuevo mirador del Jaziras li va donar la raó. Avui, en roda de premsa, el de Canovelles no s'ha mostrat especialment preocupat per aquest esforç que va suposar el partit contra el filial Matalassé amb la pròrroga i els penals i els 4 dies que tenen per recuperar-se. Hi ha profunditat de banqueta, ha dit, i si ho diu Hidalgo, se l'ha de creure, com tampoc s'ha lamentat per tenir aquests 4 dies per treballar la Cultural Leonesa. Al darrere, un equip de treball que s'ha passat hores i hores durant el confinament analitzant cada possible rival del Playoff Express. No se'ls hi escapa ni un detall. I al final, com ha dit Hidalgo, la Culto és un dels equips més potents de tota la segona B, un projecte faraònic sustentat amb la injecció econòmica de l'acadèmia Aspire, però ells són el Sabadell i s'han guanyat per mèrits propis estar a només 180 minuts de tocar la glòria. Confiança és tot el que necessitem per calmar els nervis.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so, avui la Rocío García i el Toni González. Comencem.
Què es comenta la recepció?
De seguida marxem un dia més fins a Estepona, l'hotel de concentració, per escoltar les rodes de premsa dels dos entrenadors, Antonio Hidalgo i José Manuel Aira, que tot just ha finalitzat fa uns instants. Tindrem un informe del Sergi Park sobre el Ciudad de Màlaga, l'estadi que trepitjarà demà per primer cop al Sabadell en partit oficial. A més, les paraules de la regidora d'Esports, Laura Reyes, sobre el dispositiu pactat amb el Sabadell en cas de possible ascens. I a la part final, més futbol i avui sí, voleibol.
I fora de l'hotel?
L'última hora de tot l'enrenou que ja ha muntat a segona divisió arran dels 7 positius per coronavirus al Fuenlabrada i l'ajornament de l'últim partit contra el Depor. La Lliga acaba d'aplaçar també l'eliminatòria entre el Girona i l'Almeria, que havia de començar demà. El motiu és per equiparar-la a l'altre encreuament que ha de jugar el Real Zaragoza, ara mateix contra l'Elche, però recordem, amb només un punt, el Fuenla es ficaria en el play-off. De moment, no hi ha data encara per jugar-se aquest partit a Riazor. Els madrilenys segueixen confinats a Galícia i el conjunt de la Corunya amenaça amb no presentar-se a aquest partit i reclama una lliga de 24 equips la pròxima temporada. I Alberto Abalde és nou jugador del Real Madrid de bàsquet. L'aler gallec de 24 anys ha pagat la seva clàusula de rescisió d'1,5 milions d'euros per desvincular-se del València Bàsquet i ha signat amb el conjunt blanc fins al 2025.
Han parlat en les últimes hores.
Precisament, creuament de declaracions entre el president de la Lliga, Javier Tebas, i l'expresident del Depor, Augusto César Lendoiro.
No está gustada la competición, mucho menos al revés. Ayer la decisión que se tomó fue incluso para defender los intereses del Deportivo de la Coruña.
Tebas cada vez se me parece más al Vinicius de los despachos, ¿no? Hace la gran jugada, escapa de uno, escapa de otro, llega al borde del área, dribla al portero y tal, pero cuando llega el momento de disparar a gol o de entregárselo al compañero, elige mal, ¿no?
Han jugado 42 partidos todos los clubes de la competición menos uno, que son el Fuenlabrada y Deportivo de La Coruña, pero no hay nada más. Los demás han jugado todos los partidos que les correspondían.
I a les xarxes socials.
Avui ens quedem amb una història publicada per l'analista del Sabadell a Instagram, Ignasi Salafranca. A les 3:44 de la matinada, veient vídeos analitzant la Cultural Leonesa amb el segon entrenador del Sabadell, Juvenal Ejogo.
De quin partit no estarem pendents?
Avui hi ha jornada també a la Lliga Eslovena. Ens quedem amb 3 partits a partir de les 6. Bravo, Rudar, Velenje, Tabor, Cesana, Mura i Alumini, Maribor.
Avui celebra el seu aniversari.
Concentrat aquests dies a Estepona, el jove migcampista arlequinat Marc Bellalta.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Oh, minuts i 15 segons per sobre del punt de les dues del migdia. Arrenquem aquest Hotel Suís d'avui dimecres 22 de juliol del 2020. Ho dèiem al principi, a poc menys ja de 32 hores d'aquest duel de demà, aquestes semifinals del Playoff Express entre la Cultural i Deportiva Leonesa i el Centre d'Esports Sabadell, en joc una plaça per la final del Playoff de diumenge, per lluitar, per tenir l'opció de pujar a segona divisió B, de jugar a la a segona divisió, ja ho diríem bé, i de jugar a la categoria de plata la pròxima temporada. Ho dèiem ahir a l'Hotel Suís, és una rutina aquesta setmana. Tenim allà concentrats també des de fa uns dies amb motiu d'aquest playoff, per viure primer aquest partit contra l'Atlético de Madrid B i ara aquest duel contra la Cultural Leonesa, el Sergi Garcés i l'Adrián Arroyo. Sergi, Adri, què tal, com esteu? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Hola, bona tarda.
I avui, sobretot en prèvia de partit, dia prèvi de partit, ha tocat escoltar els dos entrenadors. De moment, tenim les paraules d'Antonio Hidalgo, perquè fa tot just uns minuts José Manuel Aira acaba de fer aquesta roda de premsa. L'escoltarem més endavant. Per tant, vaja, d'entrada, deixeu-me preguntar-vos si hi ha hagut alguna última hora, evidentment, relacionada amb el Centre d'Esports Sabadell, però sobretot molta actualitat avui enfocada en aquestes declaracions del tècnic de Canovelles.
Sí, més matiner en aquest cas el tècnic Arlequinat que no pas el tècnic del conjunt lleonès, però per la resta avui matí tranquil, anem a dir-ho així, dintre d'aquest hotel de concentració, dintre d'aquesta expedició arlequinada que, com ja és habitual, amb l'excepció feta, Pau, de l'entrenament de recuperació del dilluns, tornarà a exercitar-se aquesta tarda vespre. Per tant, pel matí, vídeo, visualitzar, estudiar rival, moltes hores de concentració, algú dirà també, i d'un punt d'avorriment, però al cap i a la fi el que toca quan l'equip, insistim, no entrenarà fins aquesta tarda vespre, que ho tornarà a fer, en aquest cas, a les instal·lacions d'Estepona.
Per tant, el Ciudad de Málaga, en aquest cas, no el trepitjaria fins demà a l'hora de partit, no?
De fet, jo diria que és l'últim dia de relativa tranquil·litat aquí a l'hotel, perquè demà la rutina serà molt similar a la de l'altre dia, la de la primera eliminatòria al Jazeera, és a dir, l'equip avui s'entrena, com diu el Sergi, en horari de vespre. És l'últim dia que el passa aquí, perquè demà al matí ja marxa cap a Màlaga i seguirà una miqueta els mateixos timings d'hora a un hotel que té el centre d'esports per descansar, i més encara tenint en compte que aquest partit serà més tard, que no serà a les 8 del vespre sinó a les 10 de la nit. I per tant, avui, no sé si, ara confessaré la conversa que teníem fa una estona amb el Sergi aquí a l'hotel, no sé si és perquè ja ha parlat l'entrenador, perquè ja hem tingut roda de premsa, pendents del que diu Aira també de la Cultural Leonesa, o perquè sabem que només queda un dia i que demà ja no els tindrem per aquí perquè marxaran del matí cap a Màlaga, però entre unes coses i unes altres, la tranquil·litat de fa dos dies i aquell punt entre cometes d'eufòria continguda d'haver passat contra l'Atlético de Madrid B, ja ha passat de totes a un principi de papallones a l'estómac, un principi de començar a tenir ja certs nervis.
Doncs ara ja sí que, com se sol dir, estan totes les cartes sobre la taula i només falten destapar-les abans del partit. Heu estat presents aquest matí a la roda de premsa d'Antonio Hidalgo, molt més matinera que aquesta compareixença de fa uns minuts de José Manuel Aira.
Sí, com diem, ha estat just després de l'esmorzar i abans de que l'equip, Pau, anés a fer la sessió de vídeo. De fet, molt abans que el propi staff tècnic hagi interromput la seva feina, la seva tasca de scouting, anem a dir-ho així, Antonio Hidalgo ha parat, ha aturat durant un moment, ha fet un petit parèntesi en aquesta feina per sortir de la sala on habitualment treballa el cos tècnic a Sabadellanc, en aquest hotel d'Estepona, ha atès els mitjans de comunicació poc més de 10-12 minuts. Ha estat una roda de premsa molt a l'ús, molt habitual, en aquest cas amb la presència de tant dels companys del diari com de nosaltres mateixos, i per la resta, a partir d'aquí, tornar a tancar-se en aquell saló, en aquella sala, a continuar treballant, a continuar perfilant, el que després segur que ha estat la visualització i la xerrada amb amb tota la plantilla, que per cert, els hem creuat una estoneta, ells van una hora avançada pel que fa com a mínim a l'hora del dinar. Per tant, ara mateix la plantilla arlequinada, si vols fer la fotografia, Pau, es troba en el seu restaurant gaudint ja d'aquest dinar i després descans abans de sortir cap a Estepona per entrenar.
Són aquelles coses que impressionen pel que fa volum de feina de preparació de rivals, perquè ahir vam anar a dormir, home, no massa d'hora, Què serien, les dues o així?
Sí, està sent horari habitual, anem a dir-ho així.
Sí, home, tu diràs... En el meu cas, habitual sempre.
De sempre,
pràcticament
de sempre,
estic... Sí, estic anant a dormir d'hora aquí, o sigui, cap a quarts de tres, o sigui, no estic canviant la rutina. Però el que et volia dir, que al final comentaves abans l'història d'Ignasi Salafranca, de l'scouting del Centre d'Esports, però impressiona veure que a altes hores de la matinada, en una sala a part de les seves habitacions, tant l'Ignasi Salafranca com el Juvenal Etjó, el segon entrenador, i diferents membres del cos tècnic encara estan repassant vídeos, mirant imatges, acabant de perfilar els vídeos que mostraran els jugadors. O sigui que si algú pensa, quan veu les stories dels futbolistes amb el mar de fons i amb les piscines en primer pla, que aquí l'ambient és simplement d'entrenar un parell d'horetes i la resta del dia a viure, bé, tot més lluny de la realitat, no? Perquè al final, ja et dic que quarts de quatre de la matinada encara estaven allà reunits, i aquest matí abans de les 9 ja estaven esmorzant i un altre cop tornar a veure vídeos i a preparar tot això.
És un treball a contrarrellotge i no em vull ni imaginar el que seria passar el dijous a les 12 de la nit, com a molt d'hora, i haver de preparar una final en qüestió de 72 hores. Però vaja, això...
Beneït problema, també.
També,
i,
home.
I fins i tot...
El cinema.
I fins i tot et diré que podem tenir feina avançada, perquè recordem que hi ha possibilitats elevades, podríem dir, que en el cas que el Sabadell passi, alguns rivals puguin ser el Barça B, sobretot, el Castellón també podria ser, depenent de com, o fins i tot el Cornellà, que dèiem que era gairebé impossible, però hi ha una combinació que encara ho faria viable.
Hi havia una remota opció, i aquesta remota opció de moment continua viva. La mateixa que hi havia quan érem 16 o 14 equips els que estàvem en joc, continua ben viva, i per tant encara ens podríem trobar, Pau, en l'últim partit, a la final, contra qualsevol dels altres tres rivals del grup 3 de la segona B, que continuen, al igual que el Sabadell.
Voleu que la comentem, l'opció?
Perquè no, al final la sobre la taula, sí.
Són quatre victòries que s'han de donar. Que passi el Cornellà i el Sabadell, evidentment, si no es trobarien. Que passi la Penya Deportiva.
Que elimini el Castelló, vaja.
I que passi el Barça B. Per tant, el Barça B hauria de jugar contra un quart, n'hi haurien dos, que seria el Cornellà o la Penya Deportiva, però aquí primaria llavors el no creuar-se amb algú del teu grup, i serien els creuaments Penya Deportiva-Barça B i Cornellà-Sabadell. És l'única opció que hi ha. Per això dic que hi ha més opcions, per exemple, de veure's les cares amb el Barça B o amb el Badajoz, si passa l'equip extremeny, que no pas amb el conjunt del Baix Llobregat. Però vaja, que tant de bo haguem d'estar
fent
aquests números,
sí, sí, sí.
A la nit de demà.
El filial blaugrana, per cert, s'ha reforçat en les últimes hores, o ja ha arribat en aquest cas a la concentració, el central Ronald Araujo, que és l'únic...
Heu vist la foto o no?
No m'ha donat temps a... Sé que l'has passat pel grup, però no m'ha donat temps a obrir-la.
Doncs et recomano que la vegis, perquè tinc la sensació que és... Saps quan les estrelles de la NBA visiten a la gira nord-americana del Futbol Club Barcelona?
Sí, 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 ara l'estic veient.
La fotografia
amb la gorra...
De jugadors amb la... Clar, és que jo entenc que vens de Barcelona, però vens a incorporar-te a una concentració que porten aquí dies d'un equip que va uniformat de dalt a baix, i aquest bon home arriba com qui ve de vacances directament.
Totalment.
Bé, és un tema simplement corporatiu i prou, però m'ha cridat l'atenció el look amb el qual ha arribat aquí a Marbella.
Recordem que només s'ha incorporat Araujo i no hi són ni Riqui Puig ni Ansu Fati en aquest cas. Anem a centrar-nos en les paraules d'Hidalgo.
Sí, si vols l'escoltem. Ha anat, com deia el Sergi, molt més ràpid en quant a timings. No sé si perquè hi ha més mitjans de Lleó que no pas de Sabadell aquí o per què, però gairebé la meitat de durada de la roda de premsa d'Antonio Hidalgo respecte a la d'Aire, i també més matinera, com comentava el Sergi. I ha parlat de tot una miqueta, començant pel tema físic, no? Que al final és una de les claus i un dels neguits que pot tenir l'aficionat després de la pallissa física que va tenir l'equip en pròrroga, en penals, amb estrès contra l'Atlético de Madrid bé diumenge. Diu el de Canovelles que millor no donar-li tantes voltes i que han tingut sobretot 4 dies de descans, comptant el de demà, per acabar de recuperar tots els cossos i tenir tots els efectius a la seva disposició.
Tot i que hem tingut un parón molt gran i bueno, és diferent que si vinguessin de tenir una temporada sencera, però bueno, són coses que s'han de tenir en compte, són coses que hem de recuperar al màxim els jugadors, però al final són situacions que preocupen el que preocupen. No li podem donar més voltes. Tenim un treball darrere molt gran. Estem fent tot el possible perquè els jugadors estiguin en les millors condicions. Estic convençut que arribaran a les millors condicions i no pensaré massa en això.
Doncs no li vol donar masses voltes, com dèieu, Sergi, Adri, Antoni Hidalgo, aquesta qüestió. L'única diferència que li podem trobar aquí és amb el temps que ha tingut per recuperar-se la Cultural Leonesa, que sí que és cert que va jugar més tard al seu partit, un parell d'horetes més tard, però segurament sense tanta exigència, no només física, sinó emocional, no? També, sense haver de tenir aquesta càrrega d'un empat en el minut 93, una pròrroga, uns penals, simplement tenia una eliminatòria enllestida a meitat de la segona part.
I amb efectius que no van jugar el partit contra el Yeclano i que reapareixen, o poden reaparèixer, vaja, contra el Centre d'Esport Sabadell, perquè recordem que van afrontar el partit contra l'equip murcià amb baixes destacades. No va jugar Andy Kawaya, no va jugar tampoc, diria que era Héctor Rodas, un altre dels que estaven sancionats, i Gabriel Alejandro Gudiño, el jugador de Portenya, l'argentí. Per tant, eren tres baixes per acumulació de targetes, allò que vam explicar ja en el seu dia a l'Hotel Suís, que si el jugador arribava havent de complir cicle, sí que es perdia el primer partit de playoff, a partir del segon ja no hi haurien sancions si no hi havia cap vermella. Doncs bé, la Culto, l'equip d'Aire, va arribar amb tres jugadors menys al partit contra el Yeclano, tres jugadors que estan frescos, per entendre'ns, de cara al partit de demà.
Analitzarem demà també aquesta Culto aquí a l'Hotel Suís, però evidentment amb molts noms coneguts, ex també del grup tercer de segona B, com és el cas d'Eric Montes, l'ex del Peralada, però vaja. Bon equip, aquesta Cultural Leonesa, tampoc el descobrirem nosaltres. Dioni, per exemple, també un dels clàssics de segona B, el davanter. Però vaja, el tenen ben estudiat, el que dèiem. I els hem escoltat també en els últims dies, en les últimes setmanes, aprofitant totes les hores possibles del confinament per analitzar cada un dels 16 equips.
Sí, completament, Sergi, és el que comentàvem, no? Que al final, a la prèvia ja havien dit que tots tenien més o menys repartits els membres del cos tècnic del Sabadell, els equips, per veure'ls, perquè com a mínim ja un cop si es trobaven en aquest escenari haguessin vist alguna cosa, i ha estat un intensiu aquestes últimes dues, tres nits, però vaja, una feina de fons que ja estava una mica feta, no, Sergi?
Sí, avançada en aquest sentit, i sobretot era més, pel que ens deien avui alguns integrants del cos tècnic, era més ordenar-ho tot plegat i sobretot focalitzar bé el missatge, no? A l'hora de saber quins aspectes o per on, jo parlant de manera molt barruera, si ho volem entendre, per on se li pot fotre mà a aquesta Cultural i Deportiva Leonesa, de tota la informació recollida al llarg del que han estat els 5-6 mesos de competició, però de manera molt centrada ja a com arriba el conjunt de Lleó a aquesta eliminatòria, amb tots els matisos, Pau, no podem oblidar un cop més, de jugar-ho tot plegat a només 90 minuts, sense poder especular, i amb el marge d'error, encara que s'ha vist algú que ho ha pogut anar corregint al llarg dels seus partits, però sense marge d'error massa gran a l'hora de poder capgirar una situació que se't pugui complicar.
Per cert, que la Cultura té també jugadors estrangers, que això és una cosa que en els últims anys hem vist cada vegada més a segona divisió B. A vegades trobaves algun estranger puntual en alguna plantilla, o sobretot els filials sí que, com per exemple en el cas de l'Atlético de Madrid B, que també tenia algun que altre jugador internacional, doncs sí que veus que els filials acostumen a reforçar-se amb gent de fora, però veus una mica la plantilla de la Cultural i Deportiva Leonesa, Lucas Gerard Hervé Giffard, de Bayona, de França, Virgil Volter Teresin, de França també, en aquest cas de París, dèiem abans Gudiño, que és argentí, també el brasiler Augusto César Verissimo Galván, i Andy Kawaya, que també l'hem comentat, un dels sancionats, que és de Brussel·les, que és belga, per tant una plantilla que, com hem dit, té una part de capital estranger i que al marge dels jugadors que tenien en el seu moment procedents d'Orient Mitjà, també té jugadors de Bèlgica, de França, del Brasil, etc.
I qui més qui menys els tindrà també ubicats d'aquelles dues eliminatòries de Copa del Rei d'aquesta mateixa temporada, i ho recordàvem amb l'Àxel Torres, en la qual primer la Culto es va carregar a tot un Atlético de Madrid, a la primera, o als setzens de final en aquest cas, i després va estar a punt de fer saltar la banca novament contra el València. Per tant, acostumats també a aquests partits d'exigència als jugadors de la Culto. En qualsevol cas, Adri, com hem dit, tota la informació ja recabada, oi?
Sí, completament. Per cert, estava escoltant-te ara i m'ha vingut al cap que aquell partit ben guanyat, la veritat, per què no dir-ho amb tota justícia, de la Cultural contra l'Atlético de Madrid a la Copa, va ser contra algun dels rivals del Sabadell de la primera eliminatòria del playoff, perquè algun dels nois del filial també van jugar aquell dia a Lleó. Deies que si estava ben controlat o no el tema per part del cos tècnic, per part del centre d'esport, Antoni Hidalgo evidentment ha fet referència avui també a la Cultu i ha parlat una miqueta de tot el que han vist fins ara d'ells.
Durant el confinament vam veure molt futbol i més o menys teníem una idea del que són. Està clar que des que sabíem que jugaríem a la Cultural, pues, és pràcticament tot el dia mirant vídeos, analitzant i mirant el que podem fer i el que ells ens poden fer. Pues canvia, que tens molt temps abans, que no és el normal, i ara més o menys pues, tens 4 dies per preparar un partit, que no són 7 com cada setmana, però tens el temps suficient com per preparar el partit.
Doncs Antoni Hidalgo fent referència també a aquest temps suficient, ha dit, per preparar el duel contra la Cultural Leonesa. De la Cultu, Sergi i Adri, molts elogis d'Antonio Hidalgo. Els ha catalogat com un dels millors equips de tota la segona B, amb jugadors de categories superiors, evidentment amb tot aquest impuls darrere de l'Acadèmia Aspire, que té pràcticament el 100% de les accions, un 99,7%, i al final també el president de l'entitat leonesa és Mohamed Khalifa Al-Suwaidi, que és també un dels mandamàs, que se sol dir en castellà, d'aquest espai.
Veí de lleó, no?
Sí, de tota la vida, cazurro, no? En qualsevol cas, ho dèiem, molts elogis d'Antoni Hidalgo a la Cultu, però al final també un missatge reivindicatiu.
Sí, home, i en aquest sentit, al final és el que estem dient. No pots obviar posar en valor el potencial que tens al davant, però també has de posar en valor, Pau, el potencial que té el Sabadell i els números i la temporada que ha fet el Sabadell fins al moment. Que estem davant segurament d'un dels grans que queden en joc sense menys tenir cap dels altres rivals? Doncs possiblement, però que això no ens faci perdre de vista que tal com estem veient que funciona el nou format d'eliminatòries a partit únic d'aquest playoff express, d'aquestes superfinals d'ascens a segona divisió A, de moment dos dels grans han marxat ja cap a casa, com són el cas de l'Ibiza i del propi equip anfitrió del Marbella, i que també s'ha de reivindicar, insistim, i això és el que ha fet avui Adri Antoni Hidalgo en roda de premsa, el paper, la qualitat i al final aquest punt competitiu que ha demostrat el centre d'esport Sabadell al llarg de tota la temporada.
Mira, per acabar de fer-nos una idea, poso una dada sobre la taula. És cert que la Cultural Leonesa no va acabar tercera, com en el cas del centre d'esport Sabadell, però sí que 49 punts va fer durant les 28 jornades que es van poder jugar, és a dir, els mateixos clavats que portava el centre d'esport Sabadell. Per tant, en aquest sentit, en quant a rendiment en 28 partits, la Cultural i Deportiva Leonesa sí que portava un bagatge molt similar al del centre d'esports. Dèieu el tema Antoni Hidalgo, si us sembla l'escoltem, perquè a mi jo crec que és la resposta d'aquesta roda de premsa del de Canovelles, dient sí, sabem que tenen molt de nivell, però compte que nosaltres també som el Sabadell.
Ens hem de donar molt més valor del que ens donem, hem d'anar per la vida amb alegria, creient, sabem que som el Sabadell, que posarem la nostra idea, passarà el que passarà, però ho deixarem tot, estarem fins l'últim minut lluitant. O sigui que el que està clar que tenim un rival de molta entitat davant, sabem preveiem el que ens trobarem i a partir d'aquí pensant només en el Sabadell, amb la gent que tenim, en les nostres famílies, que és el més important i donar-li molt valor al que som per història i el que posarem demà al terreny de joc.
Doncs el que dèiem, missatge reivindicatiu d'Antonio Hidalgo, posant en valor també el que és el Sabadell, un dels candidats i un dels favorits també per pujar a segona divisió, ni que sigui per la trajectòria d'aquesta temporada, guanyant-se a pols aquesta etiqueta. És cert que el Sabadell va entrar com a tercer al Playoff Express, però vaja, podríem haver dit que és, o podríem dir que fins i tot d'una forma accidental, però hagués estat més normal, per dir-ho d'alguna manera, veient la trajectòria de la temporada, que el Sabadell hagués accedit a aquest playoff com a campió.
Subscrivint el que dius, Pau, a mi, mira que et dic, potser sóc un clàssic, però m'agrada anar de tapadet, eh? No tinc cap problema en ser, entre cometes, un dels tapats i que no tinguin tan present, i puguis arribar una mica per la porta del, del darrere. Però bé, al cap i a la fi, em sembla que ara, igual que el Sabadell està preparant la, la Culto, Adri, em sembla que enganyar o amagar es pot amagar poca cosa ja.
Mira, sincerament, a mi em va sorprendre l'Atlético de Madrid B perquè semblava que no havia aspirat del tot al centre d'esports, potser per excés de prudència, però Nacho Fernández, l'entrenador, deia no podíem anar a tomba oberta contra el Sabadell perquè, si no, ens faran molt de mal. Home, és un elogi indirecte pel Sabadell perquè vol dir que no s'acaba de refiar massa del conjunt arlequinat, però tot i així jo vaig veure un Atlético de Madrid B una mica poruc pel que són les seves armes, i ja m'està bé que fos així, contra un Sabadell que crec que el va sorprendre per moments, perquè crec que el plantejament de Nacho Fernández, més enllà de saltar pels aires al minut 3 amb el gol d'Edgar, denotava que faltava, no diré que faltava feina, perquè no sóc ningú per valorar la feina del conjunt matalasser, només faltaria. Però sí que, ostres, per tota la informació que hi ha ara mateix, crec que el Sabadell va sorprendre, tot i així, a l'Atlético de Madrid B. Ara ja posats a arribar a aquest punt, home, sí, jo crec que fins i tot tenim una referència que és molt més propera. En el cas del Sabadell segurament canvia molt, i avui també ho dèiem amb Antoni Hidalgo, no? Perquè la referència que tens és d'un partit de joc molt directe, molt trebat, etc. I en teoria la proposta que tindrà el Sabadell demà no tindrà res a veure amb la que va oferir el Yeclano contra la Culto, però vaja, independentment d'això, tens un partit de fa 3 o 4 dies i per tant les referències són molt més properes a l'hora d'espiar rivals.
Partit, per cert, el de demà, novament, això no canvia, evidentment, a porta tancada. Se li ha preguntat a Antonio Hidalgo per aquestes sensacions, no? També d'haver jugat un partit o d'haver reaparegut, en aquest cas, en partit oficial, sense públic, a les graderies.
Mira, ho hem dit durant la Transmi, ho hem dit durant els últims mesos, Pau, ho hem dit durant la Transmi i continua sent el factor que més es troba a faltar, que és el de l'afició, i no és per fer cap mena de guinya necessari o involuntari, és que és una realitat. Al final et sents molt estrany, i m'imagino, i em vull posar la pell dels futbolistes, que al cap i a la fi t'has de sentir molt estrany, perquè aquell silenci que per moments es viu en l'estadi, ho vam comprovar,
en els penals, sobretot,
ho vam comprovar el dia abans en un Cornellà a Eivissa, i ho vam comprovar, evidentment, en primera persona i a la tanda de penal, sobretot, com diu l'Adri, durant el partit contra l'Atlético B, i és un factor que es troba a faltar. Es troba a faltar perquè, al final, quan portes molts dies aquí, recordem que la plantilla arlequinada fa tot just avui una setmana que va aterrar a terres andaluses, jo em vull imaginar el que podria haver estat aquest mateix format, aquest mateix sistema, no et canvio res del que estem vivint, però a més, afegeix-li que tinguessis la sensació, quan vas pels carrers o quan vas pel propi hotel, que hi ha gent, evidentment també arlequinats, però qualsevol aficionat de qualsevol dels equips que està disputant aquest Playoff Express. I evidentment és un element que al final del futbol sempre diem, potser li haurem de canviar el nom si no hi ha afició, però no és el mateix, és una altra història.
Estic completament d'acord. De fet, ho parlàvem ahir, que segurament el format és molt atractiu, no? El fet de fer partits a vida o mort i no eliminatòries d'anada i tornada ho fa especialment atractiu, perquè també provoca que pugui haver-hi més sorpreses a 90 minuts que no pas a 180. Però vaja, aquesta salsa, aquesta animació, aquest run-run de fons, jo personalment el vaig trobar molt a faltar també el diumenge. Imagino que en directe deu impressionar encara més.
Sí, però jo, per mi, és un format que és atractiu si no t'hi jugues res, perquè si t'hi jugues alguna cosa, la veritat és que jo vaig gaudir amb la resta d'eliminatòries, però amb la del Sabadell em va semblar que era un calvari absolutament, i fins i tot afegeixo amb el que esteu dient ara, que també es perdria l'encant de jugar al teu estadi amb les graderies a rebentar, perquè per molt que es desplaci gent, depenent d'on sigui, doncs no seria mai el mateix que un ambient a la Nova Creu Alta. Per tant, és un format que sí que és molt divertit, divertidíssim, sobretot si no t'hi jugues res, insisteixo, si no és un patiment, però vaja, té coses positives i coses negatives. Té coses positives com, per exemple, que crec que apropa molt més el futbol als aficionats. Ara fa un moment, just abans d'entrar en el programa, estava veient un vídeo de la federació d'un seguiment de 3 minuts que van fer Raúl Cassany, l'entrenador de la Penya Deportiva, en el seu partit contra el Marbella, i al final, clar, és que no cal ni posar-li un micròfon, perquè com tot està en silenci, a Nacho Fernández, entrenador de l'Atlético Madrid B, l'escoltàvem de sobres, perquè no va parar de cridar en cap moment. Per tant, apropa una miqueta el futbol des de dins a la gent que podem estar a l'estadi o a la gent que el pot escoltar per la ràdio o veure-ho per la televisió. Avui tristament, hi ha aparcament a tot arreu, perquè evidentment arribes als estadis i aquí no hi ha cap mena de problema, però estic amb vosaltres. Li falta una mica de salsa, o molta salsa. Això sempre s'ha comparat, aquest format que estem veient ara, amb una espècie d'Eurocopa o de Mundial de petita escala, de format petit, de futbol modest, però que al final és això, si passes, continua, si no te'n vas cap a casa i hi ha unes seus i vas movent amunt i avall, l'entrenament aquí, el partit allà, té un format molt similar al que seria una Eurocopa, però, clar, amb el matís aquest de no veure, quan vas a passejar per Marbella o per Màlaga o on toqui, aficions que en condicions normals en aquest tipus de tornejos sí que hi serien. I com dius, Pau, Antoni Hidalgo també ha fet referència a això.
No sé si em sorprèn, però sí que podria dir que amb la sensació aquesta del que el camp està buit, de que no tens públic, jo pensava que es podia viure d'una manera una mica diferent, però tot el contrari. No? Són emocions constantment, amb sensacions úniques, molt boniques, perquè competeixes per algú molt important, amb una il·lusió dels jugadors enorme, i amb un sacrifici i un treball enorme per part de tota la gent que està aquí. Tothom s'està deixant tot el que té, des dels jugadors a l'estaf, als doctors, al Branso, al Miguel Ángel, tothom. O sigui que, ostres, tothom està molt enxufat.
Hotel Suís.
Minut i mig per sobre del punt de 2:45 de la tarda, en directe a l'Hotel Suís, a la prèvia d'aquest Cultural i Deportiva Leonesa Centre d'Esport Sabadell. I em fa molta il·lusió això, perquè no sé si hi haurà passat moltes vegades. Sergi Parc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Ara sí?
Ara sí, bona tarda,
ara
Pau.
Ara sí, bona tarda. El departament sencer en directe a l'Hotel Suís.
Dia històric.
Dia històric per Ràdio Sabadell. Aviam, avui hem tingut un petit problema, no alié a nosaltres, evidentment. És que la roda de premsa de José Manuel Aira ha estat llarga, llarguíssima, ho dèiem abans, vora els 20 minuts. I, per tant, el Sergi Parc, allò a última hora, ha hagut d'estar escoltant-la, traient-nos els talls i portant-nos un tastet del que ha estat aquesta compareixença de l'entrenador de la Cultural i Deportiva Leonesa.
A veure què et sembla el que hem pogut rescatar de la roda de premsa de l'entrenador de la Cultu. Si et sembla, comencem per una resposta que ha donat, que m'ha recordat molt una que va donar Antoni Hidalgo en l'entrevista que va concedir a Ràdio Sabadell just abans que el Sabadell viatgés cap a Terres Andaluses, on va dir que hi hauria moments per gaudir, hi hauria moments per patir, però els jugadors, sobretot, havien de gaudir, que la part de patiment era més pel cos tècnic, i és una mica el que ha vingut a dir també Aida en aquesta roda de premsa.
Se disfruta el camino. Yo creo que sin disfrutar el camino no puedes conseguir llegar a donde quieres llegar. Por lo tanto, por lo menos en lo que yo puedo contestar y en lo que me transmiten los que tengo a mi alrededor, es que se está disfrutando mucho del camino y se está disfrutando mucho de cada momento. Y con la cabeza puesta única y exclusivamente en esa eliminatoria contra Sabadell, que es lo más importante para nosotros y lo que nos ocupa.
Doncs discurs molt similar, en aquest cas, Sergi, Adri.
Sí, al final estem en la mateixa línia. I segurament, més enllà de que pugui sonar tòpic o no, és del que es tracta. Hi ha qui porta més pressió a sobre, hi ha qui porta menys pressió, hi ha qui, evidentment, un cop t'hi trobes, a ningú li agrada marxar a casa abans d'hora i tothom està lluitant per un mateix premi, però viurà amb aquesta tensió innecessària quan del que es tracta és de gaudir de l'experiència i a partir d'aquí fer bé la feina i que pugui donar el seu rèdit final, jo crec que pot ser part del secret del que hem vist fins ara. I algú es preguntarà potser per alguna de les sorpreses que s'han donat del que teòricament hauria d'haver passat doncs a les eliminatòries que dèiem abans, no? La de la Penya Deportiva contra el Marbella o la pròpia del Cornellà contra el conjunt de l'Ibiza. I al final potser els que millor o més relaxats han arribat dintre d'aquesta tensió necessària són els que s'estan enduent ara mateix aquest punt de tranquil·litat i al final es tracta de gaudir-ho tot plegat.
Voleu una, entre moltes cometes, última hora? Vinga. Acreditacions confirmades, mail que acabem de rebre de la Federació. Per tant, els de Ràdio Sabadell... Acaba d'entrar fa un moment, fa uns minuts. Per tant, un altre cop narrarem des de l'estadi, aquest cop no Nuevo Mirador, sinó des del Ciutat de Màlaga, que avui en parlareu, però vaja, que podrem parlar, tindrem hores encara per allò de quadrar l'streaming, que es pugui sincronitzar, etc. Però confirmades les acreditacions.
Les imatges de Footers, recordem, aquesta retransmissió a Ràdio Sabadell, a través de l'streaming, insistim, a través d'en directe.radiosabadell.fm, a les velocitats d'internet a casa de tothom van d'una manera distinta, però les imatges el més quadrades possibles amb la veu i la narració del Sergi Garcés i l'Adrián Arroyo. Què més ha dit Aire, Sergi?
Doncs, si ho recordes també, ahir Josuf Coidi en l'entrevista a l'Hotel Suís ens deia que tenien estudiat que la cultural leonesa si tenia la pilota perfecta, però que si no també sabia viure sense la possessió, i preguntat sobre aquesta qüestió Aire, doncs ha dit que el Sabadell efectivament és un equip que li agrada tenir la possessió i que si la cultural leonesa pot tenir la pilota perfecta, però que si no, no li preocupa gaire.
Nuestra idea siempre pasa por tener esa posesión para, lógicamente, hacer daño al rival, no tenerla por tenerla, siempre lo digo. Pero también sabemos que enfrente hay un rival que durante todo el año se ha mostrado muy fuerte en esa situación con el balón en su poder. Y creo, como digo siempre, que el partido habrá momentos para todo y habrá momentos en los que nos pasemos sin tener la posesión. Y esos momentos hay que saberlos gestionarlos para poder tener nosotros el control del partido, aunque no tengamos el balón.
Adri, vols fer pública el semantisme o te'l guardes per tu?
Arribat o no? Gaire, no?
És correcte.
Ben jugat. Estava mirant dades, 53% de possessió aquesta temporada, tant per la Culto com pel Sabadell. Per tant, són dos equips que, si fa no fa, tenen la mateixa pilota durant la Lliga regular.
Doncs estarà bé també aquesta lluita, quin és el plantejament que proposen tots dos conjunts. Un fragment sonor més del tècnic de la Culto, no, Sergi?
Un últim fragment. Se li ha recordat a Aire que, juntament amb Manix Mandiola, és l'entrenador amb més experiència dels equips que queden vius en aquest play-off, i el periodista de Lleó ha titllat a Antoni Hidalgo com a tècnic de novato. I sobre això, sobre aquesta experiència, aquest factor que pot ser determinant de cara a aquest partit, Aire ha contestat això.
En cuanto a Antoni Hidalgo, tampoco nos olvidemos que es un futbolista, es un exjugador que ha estado en clubes muy importantes, que ha vivido momentos en su carrera como jugador importantísimos, jugándose partidos decisivos, y esa experiencia que acumulas ahí la tienes ahora mismo para trasladarle a los jugadores. Y desde esa posición y de lo que él ha vivido, seguramente también les llegue.
Doncs a mi m'ha sonat una mica un punt despectiu, no sé a vosaltres, quan ha dit que és un exjugador. Vaja, sí que és cert que
no.
Segurament no aniria per aquí el tret, el cert és que Aire és un tècnic contrastadíssim a la categoria. De fet, ara estava mirant xifres, ha guanyat el 50% dels partits que ha entrenat, va pujar amb l'Albacete, però vaja, l'opinió també del tècnic de Ponferrada.
Al final potser ha sonat potser és una qüestió d'interpretació, que deia aquell, sempre negativa o no, però jo crec que és una afirmació que al final és molt real, reconeguda pel propi Antoni Hidalgo, en el sentit que ho diem. Ha entrenat, sempre diu ell, l'equip del meu poble durant uns mesos, molt poquets mesos, d'aquí se'n va anar a fer de segon entrenador i agafar aquest punt d'experiència de viure a les banquetes des del segon lloc, i al final no ens equivoquéssim, Adri, és una realitat i s'ha de reconèixer com a tal, no sé si és despectiu o no. Antoni Hidalgo, al capdavant d'una nau, porta temporada a més estranya i final d'una temporada, per tant arriba un anyet i poc, i no s'ha arribat a jugar del tot durant aquest any i escaig.
36 partits porta segona B, 37 amb el de la Culto, és a dir, en condicions normals, si passés ronda, els 38 d'una temporada els assoliria en la final del play-off. No, jo interpreto això més que com el que comentàveu ara. Si la pregunta dieu que era el teu Mola, que és algú novell, algú que no té experiència a les banquetes, com un Ep, que sí, que és veritat, que és jove, que és exjugador, però que també té el seu bagatge com a jugador que ha estat a l'elit entre primera i segona divisió pràcticament tota la seva carrera, traient un parell de temporades, i que, per tant, no podem dir que sigui algú novell quan has pujat dos cops a primera divisió, quan has estat a filials, quan has estat un munt de partits, centenars de partits a primera i a segona. Crec que anava més per aquí, per això de l'experiència, que no pas per sí, infravalorar una miqueta a Hidalgo.
A mi m'ha sonat més a una certa manera de marcar territori simplement amb aquesta paraula, insisteixo. Després, evidentment, també hi ha hagut aquest punt d'elogi, però per mi hi ha una petita marca de territori aquí d'un tècnic que porta molts anys a segona B i pràcticament cada any les primeres posicions, però vaja.
Bé, el tema marcar territori va ser més el dama de noche que
sí,
no pas
també,
aquí. És una instal·lació, eh? Que algo... si algú va una mica perdut, el demà de noche és on entrenava el Sabadell fins fa un parell de dies a Marbella, que no pensi malament amb aquest comentari.
Ha quedat bastant clar, no? O sigui, la gent que ens ha escoltat aquests dies a l'Hotel Suís ha quedat clar que demà de noche és on s'entrena el Sabadell. I res més, i res més. Us puc robar 5 minutets més, Sergi, Adri? Com teniu, el,
sí, home,
com teniu
sí,
la reserva al restaurant? Bé, no?
Bé, estem en hora, però...
Perfecte. Tira, tira. Fem una petita aturada per a la publicitat i a la tornada parlem de l'escenari del partit de demà del Ciutat de Màlaga. L'estrena no podria haver estat més d'infart.
Això és una tortura, eh?
Sí, sí, sí. Vinga, va, som-hi.
Això és una tortura, però...
Llançament amb cama dreta. Xuta, apte. Atura Ian! Atura Ian! L'ha aturat Ian Mackay, gran! Si xuta i marca Everpena, això s'ha acabat. I ja no vol mirar gairebé ningú. L'esquerra d'Everpena és la que ens ha de portar. Som-hi, amb cama esquerra. Xiula l'àrbitre, som-hi, Ever. Llançament d'Everpena. Gol, 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 gol!
Però encara queden dos partits per fer realitat el somni.
Sabadell en joc.
Aquest dijous arriba la semifinal del Playoff Express a partir de 2:15 de la nit i en directe des del Ciutat de Màlaga, Cultural i Deportiva Leonesa, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escucha los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió latinada.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, Antoni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Dos minuts i mig, arribarem al punt de 3:15 de la tarda en directe a l'Hotel Suís d'avui dimecres 22 de juliol del 2020, poc menys de 32 hores per aquest partit entre la Cultural i Deportiva Leonesa i el Centre d'Esport Sabadell, semifinal del Playoff Express, en joc una plaça per la final. Tenim encara el Sergi Garcés i l'Adriana Arroyo a l'hotel de concentració d'Estepona per comentar també, Sergi i Adri, un aspecte referent a demà. L'altre dia, el diumenge, el Sabadell s'estrenava oficialment en partit oficial, valgui la redundància, al Nuevo Mirador d'Algeciras, i demà també nou escenari en aquesta centenària història del club al Ciutat de Màlaga.
Sí, un estadi d'atletisme, tot s'ha de dir. Al final, la pràctica del futbol es redueix a que des de fa uns anys, i no gaires, el Màlaga també fa servir aquesta instal·lació per a part dels seus entrenaments. I per la resta, doncs, com dius, serà la primera visita oficial que farà el Centre d'Esports Sabadell, i en certa manera, oficialment, també serà la primera visita que farà Ràdio Sabadell, que l'altra la vam fer gairebé com a espectadors una mica camuflats entre la graderia, però demà ja tocarà anar a treballar.
Alguna referència
sí,
teniu?
Vam estar Sí, no, referències més que alguns jugadors de la plantilla, perquè al final vam estar l'altre dia veient el Cornellà a Eivissa en aquesta mateixa instal·lació. Molt bé, per mi molt millor que no
molt
pas
millor.
El Nuevo Mirador d'Algeciras, per gespa. És cert que hi ha distància entre la graderia i el camp perquè hi ha pista d'atletisme, però vaja, tampoc hi ha afició.
Sí, per tant... el públic estarà separat, però no, sí, no passa res aquesta vegada.
No, per treballar em refereixo que potser hi ha més metres, però vaja, que es veu perfectament, més, dona la sensació d'estar més cuidat o de ser més nou, més remodelat, i al final és una temporada que això també es podria mirar algun dia, perquè evidentment no serà la de més estrenes del Sabadell en un nou estadi, perquè quan has anat a una categoria, per exemple, els primers anys de la història o els cops que has anat a tercera divisió, segurament t'has estrenat en molts més estadis, però amb la tonteria, en un any que tindrà molt pocs partits, 28 més el playoff, el Sabadell s'ha estrenat jugant el seu primer partit oficial al Johan Cruyff, a Prada de Moles, al Camilo Cano, al Nuevo Mirador d'Algeciras, ara al Ciutat de Màlaga.
El Pedro, o sigui, al final, el Pedro Sancho, també.
Correcte, el Pedro Sancho, o sigui, ja van 6, o sigui, Déu-n'hi-do.
I algun més que segur que ens balla per allà. Ha parlat, per cert, bé, si recordeu l'entrevista de dilluns passat aquí a l'Hotel Suís, Antonio Hidalgo, amb l'Adriana Arroyo, li explicava que ell encara tenia un pis a Màlaga, de la seva etapa de jugador. I avui, a la roda de premsa, ha tornat a fer referència a aquest aspecte.
a la foto que va posar el club, a casa meva es veu allà, està res, a creuar el carrer. Bueno, és un lloc que conec, no vaig tenir l'oportunitat d'entrenar en aquest camp quan jugava al Màlaga perquè no l'utilitzàvem. L'any passat sí que vaig estar al camp veient l'entrenament del Màlaga. Està molt bé, perquè està molt, molt ben cuidat, i el que vaig veure l'altre dia per la televisió donava aquesta sensació, i un camp correcte, sense cap problema.
Doncs d'entrada, bones sensacions, eh? Aquest estadi, anava a dir Pedro Sancho, no, el Pedro Sancho, insisteixo, és on juga l'Ebro aquesta temporada, al camp de la Federació Aragonesa, aquest Ciudad de Màlaga, i en aquest sentit sembla que podem estar tots plegats tranquils. Això sí, opinió personal, segurament ara també us preguntaré per la vostra. A mi personalment no m'agrada un camp de futbol amb les pistes d'atletisme, però vaja, per gustos colors.
No, home, si has de triar, evidentment jo també sóc dels que la pista d'atletisme em sobra. També et dic que si és a canvi entre el nou mirador i aquesta pista d'atletisme, subscric que el també, que deia ara fa un moment l'Adrián Arroyo, em quedo amb la pista d'atletisme.
Per si algú té molt bona relació amb l'entrenador, el seu pis és allà, es veu, però des del pis no es veu el camp. O sigui, si algú vol enviar-li un missatge a Antoni Hidalgo per dir-li deixa'm un moment les claus que pujo i veig el partit des del balcó, dona l'altra banda, per entendre'ns.
Llàstima, doncs.
Però es veu, les fotografies. O sigui, les fotografies que penjarem avui a Ràdio Sabadell, un dels pisos que es veurà de fons darrere una porteria és el de l'entrenador.
Doncs aquesta curiositat al voltant del Ciudad de Màlaga. Sergi Garcés, Adrián Arroyo, que us deixo també anar a dinar. Demà ens tornem a escoltar aquí a l'Hotel Suís, ja a les hores prèvies d'aquest partit, que recordem es disputa a les 10 de la nit, des de mitja hora abans en directe a Ràdio Sabadell.
Doncs així serà, si tot va bé, demà a l'Adri amb Grego Sierra. A veure, correcte, si podem parlar amb ell. Doncs
abans que marxin cap a Màlaga, xerrarem una estona amb el central murcià. Entre altres coses, perquè té la família també per aquí, evidentment no serà només per comentar aquesta circumstància, però igual del que dèiem de Josu, també té els pares per aquí, Grego Sierra.
Doncs demà escoltarem el central esquerrà del Sabadell. Una abraçada!
Que vagi bé, adéu.
I nosaltres ens quedem amb aquesta circumstància, amb el Ciudad de Màlaga. Avui el Sergi Parc ha estat remenant en aquesta història del pròxim estadi, del que trepitjarà demà el conjunt arlequinat, un estadi amb pistes d'atletisme, habituat també a acollir competicions d'atletisme, i on el Cornellà va jugar també el dissabte la seva eliminatòria contra l'Ibiza. L'escoltem.
El partit entre la Cultural Leonesa i el Sabadell serà el tercer que acollirà l'estadi Ciudad de Màlaga d'aquest Playoff Express. Els dos primers van acabar amb victòria catalana i, per tant, d'un conjunt del grup 3, del Cornellà per 1-2 contra l'Ibiza i del Barcelona B per 3-2 davant del Valladolid Promeses. De propietat municipal, està situat vora el riu Guadalhorce i té una capacitat de més de 10.000 espectadors si sumem la graderia i l'anella perimetral. Des de bon principi, aquest estadi estaria envoltat de polèmiques. Al desembre de 2003, les instal·lacions començarien a ser una realitat amb l'inici de les obres, que van culminar en una primera fase el 2005 per estar a punt per a la celebració del Campionat d'Espanya d'Atletisme. És, de fet, el tartà blau el que caracteritza més aquest estadi, a més de la façana que cobreix la graderia. La primera idea era que l'estadi estigués del tot acabat per aquest certamen, però un grapat de problemes en les obres, que es van anar acumulant més rere més, ho van endarrerir tot. Per al campionat, de fet, els desperfectes de l'estadi es tapaven a correcuita abans no es donés el tret de sortida. No va ser fins al 2009 quan, finalment, l'estadi va ser inaugurat. El pressupost estimat era de més de 15 milions, però les relacions entre l'administració i les empreses encarregades de les obres van acabar en demandes que van provocar més pagaments. A més de proves d'atletisme, el Ciudad de Màlaga també ha acollit altres esdeveniments esportius, com la sortida de la primera etapa de la Vuelta a Espanya del 2006 o algun partit amistós de futbol de seleccions, com el Romania-Polònia o el Romania-Austràlia el 2013. Tot i que també s'ha fet servir el recinte per concerts musicals, durant anys va estar força en desús. El ressorgiment va arribar quan el Màlaga Club de Futbol va decidir utilitzar les instal·lacions com un lloc d'entrenament habitual. Això va fer, per exemple, que l'administració apostés per fer unes reformes. Les darreres informacions dels mitjans malaguenys, però, apuntaven que el club deixarà d'utilitzar el camp davant dels problemes econòmics que travessa l'entitat.
Doncs aquest informe del Sergi Parc amb la veu de la nostra companya d'informatius Núria García. 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. També hi ha una qüestió a l'aire, res, a pocs dies perquè es conegui el desenllaç d'aquest playoff express i en l'hipotètic cas que el Sabadell pugi a segona divisió, hi ha moltes preguntes al voltant de què podria passar amb aquestes celebracions. És també molt recurrent, quan hi ha hagut èxits de l'equip arlequinat, veure la plaça Sant Roc plena, però evidentment amb l'actual situació i amb l'actual pandèmia del coronavirus, això és un fet pràcticament inimaginable a dia d'avui. Li hem preguntat a la regidora d'Esports, a la Laura Reyes, sobre aquest possible dispositiu especial, si el Sabadell passa a l'eliminatòria de demà i si passa també l'eliminatòria de diumenge i aconsegueix l'ascens a segona divisió. Ens ha confirmat la regidora Laura Reyes, insistim, que han pactat en les últimes hores, en els últims dies, amb el Centre d'Esports Sabadell un missatge de prudència en cas que hi hagi d'haver celebracions.
Molt al nostre pesar, no podríem exposar la nostra ciutadania a això. Nosaltres hem tingut reunions en diverses regidories de l'Ajuntament amb la Junta Directiva del Centre d'Esports Sabadell, amb el qual hem abordat aquest tema i com ho podríem gestionar. I la veritat és que tant el Centre d'Esports Sabadell com nosaltres hem arribat a la mateixa conclusió, que necessitem prudència, necessitem no arriscar-nos.
Doncs aquest missatge de prudència, també de celebracions particulars en cas que el Sabadell pugi a segona divisió, però tindrem temps per tractar aquesta qüestió abans l'equip d'Antoni Hidalgo insistim a de guanyar dos partits. Una Laura Reyes, la regidora d'Esports, que va estar present al Algesires diumenge passat per seguir la victòria del Centre d'Esports Sabadell per penals. No hi podrà assistir en aquest cas demà perquè hi ha ple extraordinari el divendres a l'Ajuntament de Sabadell i no podrà ser-hi a Màlaga, però sí que està prevista també la representació del consistori en cas que el Sabadell accedeixi a la final de diumenge.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
I fem un apunt ràpid de futbol, perquè en futbol territorial fa uns dies us dèiem que la Federació Catalana de Futbol tenia dibuixat el pla de competició de la temporada 2020-2021 i en el qual hi hauria moltes novetats, especialment a primera i a segona catalana, amb subgrups, amb dues fases de lliga, etc. Ho podeu trobar, podeu recollir aquesta informació al web www.radiosabadell.fm. Doncs bé, ara hem conegut la proposta de l'ens presidit pel sabadellenc Joan Soteres dels equips que formaran cada grup. A primera catalana, el Sabadell Nord jugaria en el subgrup 1B i els rivals en aquest primer tram de campionat serien la Guinaueta, el Mataró, el Júpiter, les Franqueses, el Mollet, el Parets, el Rubí, el Sant Cugat i el Llefià. Si els de Pablo Becerril acabessin entre els quatre primers, jugarien la segona fase per intentar pujar a tercera. I si no, ho farien en un dels subgrups també de permanència. A segona catalana, els tres sabadellencs, és a dir, Sabadell B, Sabadellenca i Tibidabo, quedarien enquadrats en el subgrup 4B, juntament amb Alcaldes de Montbui, el Cardedeu, el Gurb, la Torreta, l'Oàrbic, el Ripollet, el Sant Julià de Vilatorta i el Torelló. En aquest cas, només els tres primers disputaran la segona fase per intentar pujar i la resta ho faran per salvar-se. Com diem, és un primer esborrany que vam conèixer ahir a la tarda i que s'ha de confirmar, s'ha de fer oficial en els pròxims dies. I els últims 6 minuts i mig d'avui de l'Hotel Suís els volem dedicar al voleibol, com us vam avançar ahir aquí a l'Hotel Suís, perquè en les últimes setmanes hem estat ben pendents de si el sènior masculí del Club Natació Sabadell podria o no assumir aquest ascens econòmicament a Superliga 2, però des de la secció ja ens comentaven que hi havia poques esperances d'aconseguir el finançament suficient per fer-hi front. Malauradament, ara ja s'ha confirmat del tot. El conjunt nedador haurà de continuar un any més a Primera Nacional, en aquest cas. L'hem tingut aquí abans, no l'hem acomiadat, perquè havia de tornar a ampliar-nos aquesta informació. Sergi Parc, bona tarda de nou.
Hola, de nou, Pau Vituri.
Fem una mica de recapitulació, si et sembla, per situar a la gent. Quan la temporada es va donar per acabada, la federació va prendre aquesta decisió salomònica i també sorprenent, que és donar l'ascens a tots aquells equips de primera que encara tenien opcions de classificar-se matemàticament per les fases.
Sí, i realment el Natació Sabadell ho tenia ben complicat per aconseguir-ho a la pista en les últimes jornades que quedaven de Lliga, però com que per números, matemàticament, sí tenia possibilitats, doncs la federació al final va decidir que era un dels escollits per assolir aquest ascens. Però a causa de la situació econòmica que ha deixat aquesta pandèmia, el club ja ens va deixar clar que amb la retallada de pressupostos o la secció aconseguia els patrocinadors suficients o s'hauria de renunciar a aquest ascens, i malauradament ha estat aquesta última l'opció final. El director tècnic de la secció de vòlei, Lugo Gotuzzo, s'ha mostrat igualment comprensiu davant aquesta situació que estem vivint.
Las federaciones, tanto la catalana como la española, han hecho un esfuerzo para que los equipos no se vieran tan complicados a la hora de poder planificar una temporada tan difícil y distinta como va a ser la siguiente. A nosotros las cuentas no nos daban y no queremos, por supuesto, embarcarnos en una situación que después se pueda complicar aún más. Así que bueno, teniendo en cuenta de que el equipo masculino siempre está entre los 3 o 4 primeros, creemos que bueno, que va a haber otras oportunidades.
Segur que hi haurà més oportunitats en un futur pròxim. El que sí que està clar, evidentment, és que aquesta decisió final ha suposat un pal, tot i que el vestidor ho ha assumit prou bé, el fet d'haver de renunciar a l'ascens, i segons Gotuzzo, la motivació seguirà ben intacta en els jugadors.
Ellos dijeron que si no hubiese pasado todo esto, al Club Natació Sabadell no le agrada tampoco que cuando haya un ascenso merecido en pista, un equipo no pueda subir por una cuestión económica. O sea que nos dieron a entender que en otras circunstancias, sin todo esto del COVID, posiblemente ellos, no con el 100% de lo que hace falta, pero sí que hubiesen podido ayudar en algo, aparte del hecho de que cada vez que uno empieza una temporada, siempre quiere ser campeón, quiere ganar, quiere estar en lo más alto y ser reconocido.
Ho deia abans Gotuzzo, a l'anterior fragment. Sergi, el club sempre ha estat, les últimes temporades, lluitant per aquesta part alta de la classificació, ben a prop de les fases d'ascens, i sembla que l'objectiu, tot i no haver trobat aquest recolzament econòmic al darrere, seguirà sent el mateix.
Sí, i de fet és el que ens ha comentat també fa uns dies el tècnic del sènior masculí, el Jordi Fernández. Ja no només d'estar entre els millors d'aquesta primera divisió, sinó també l'objectiu seria intentar guanyar la Lliga. La plantilla, per cert, està gairebé tancada, i si no hi ha novetats d'última hora, perquè des de la secció ja ens van confirmar que s'havia treballat en aquesta confecció de la plantilla pensant que l'equip jugaria a primera divisió, com així ha estat. Segons Gotuzzo, confeccionar-la ha estat molt més fàcil que si s'hagués assolit l'ascens.
Primera Nacional és una muy buena categoria, però també és cert que juegan muchísimos jugadores, digamos, que trabaja, no van a la universidad y, bueno, que no son profesionales. Con lo cual es difícil también hacer frente a una categoría como la Superliga 2, donde uno tiene que viajar cada 2 fines de semana, posiblemente a casi toda España. Entonces eso complica un poquito la hora de confeccionar una plantilla de jugadores que puedan tener disponibilidad para viajar.
I per cert, Pau, falta confirmar el tema dels calendaris, però sembla ser que es començarà com d'habitual en el vòlei malgrat la pandèmia, és a dir, a principis d'octubre, per intentar acabar la fase regular al mes de març.
I en els pròxims dies també tindrem novetats sobre l'equip femení de vòlei del Club Natació Sabadell, en aquest cas, però vaja, els trets també aniran en aquest cas de la mateixa manera que el masculí, com sempre en els últims anys, buscant aquestes primeres posicions de la Primera Nacional. Sergi Parc, gràcies.
Fins ara, Pau.
Minut i mig per arribar a les 3 de la tarda. El temps que ens queda per dir-vos que demà us esperem aquí a l'Hotel Suís, com sempre a les 2, perquè tindrem tota la prèvia, tota l'última hora d'aquest Cultural i Deportiva Leonesa Centre d'Esport Sabadell, que s'ha de jugar a les 10 de la nit, i que analitzarem, 8 hores abans d'aquest enfrontament, aquí a l'Hotel Suís, des de l'hotel de concentració també d'Estepona, amb el central esquerrà del Centre d'Esport Sabadell, com deien abans el Sergi Garcés i l'Adrián Arroyo, Grego Sierra. Per tant, serà el menú principal de l'Hotel Suís de demà, aquí a la 94.6. Queda, un minutet per les 3, moment de tancar, de baixar la persiana.
Hotel Suís.
I us diem adeu momentàniament amb el Toni González, que ha estat a les vies de so un dia més perquè soni a la perfecció aquest Hotel Suís, amb el Sergi Parc a la redacció i amb servidor Pau Vitori, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Més informació a partir de les 4 amb els butlletins horaris, a les 7 amb el Notícies Vespre, i demà ens hi tornem a posar nosaltres a aquesta mateixa hora, a les 2, per viure, com diem, la prèvia d'aquest Cultural i Deportiva Leonesa Centre d'Esport Sabadell, en joc un bitllet per la final d'aquest Playoff Express. Una abraçada ben forta, i recordeu que aquest programa el podreu trobar novament en uns instants, en uns minuts, a les xarxes socials de Ràdio Sabadell, a Twitter, Facebook i Instagram. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.